Milà-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix...
Això, Tour de Flandes pel mig.
I Lieja, és a dir, els quatre monuments ara consecutius, i és cert, li queda per guanyar la Roubaix i la Milà-San Remo, i estic d'acord amb tu, probablement per les seves característiques i la idiosincràsia de la cursa, la que li costarà més és la Milà-San Remo, però ja ha fet podi. Llegir ara dies enrere que en algun entrenament havia fet rècord d'ascensió, em sap que era el Poggio, és a dir, que s'ho està prenent molt a pit, està estudiant cada detall, perquè és que ha d'agafar diferències, perquè és que si arriba amb gent a la cima del Poggio, en l'últim descens i a l'esprint posterior, aquí realment Pogacar ho té més complicat.
Mira, ara em passa el Ripoll, calendari confirmat de Pogacar, si no fa canvis, que això a vegades els ciclistes ho fan, té Milà-San Remo 21 de març, Tour de Flandes, que és el segon monument, 5 d'abril, París-Roubaix, és a dir, farà els tres monuments seguits, 12 d'abril, Lieja, 26 d'abril,
Els quatre monuments
seguits. Després se'n va el Tour de Romandia, del 28 d'abril al 3 de maig, Tour de Suïssa, del 17 al 21 de juny, i aleshores ja el Tour de França a partir del 4 de juliol.
I jo crec que després del Tour de França descansarà, farà les clàssiques del Canadà, Montreal i Quebec, que es quedarà ja per fer el Mundial, que aquest any és a Montreal, on va ser campió del món Eddy Merckx, justament, també, entre d'altres, i després li quedarà el Giro de la Llombardia, que és el cinquè monument, que probablement també el tornarà a intentar.
Quina llàstima que no el tinguem a la Volta a Catalunya, eh?
No, bé, tindrem a Vingegaard i a Evenepoel com a caps de cartell, però sí que és cert que Pogacar és aquest perfil de corredor que va marcant els xecs. Les curses que ja guanya, doncs ja les té, li queden aquests... Doncs, home, tu imagina't, David, que guanya la Milà-San Remo. La París-Roubaix d'aquest any seria tothom esperant que completi els 5 monuments.
El que ha aconseguit és precisament això, que hi hagi una tensió mediàtica brutal. Avui hi havia molta gent pendent d'aquesta Estrada Bianca i n'hi haurà moltíssim el 21 de març amb aquesta Milà-San Remo per veure si és capaç de guanyar-la. Per tant, Pogacar, que està fent exhibició rere exhibició i, a més, fent pujar les audiències al món del ciclisme, que això és boníssim.
Sí. Només un apunt, només 3 corredors a la història han guanyat els 5 monuments, Eddy Merckx, Roger de Fleming i Rick Van Looy, i també avui s'ha disputat l'Estrada Bianca femenina. Ha estat molt emocionant amb 6 dones arribant juntes a la Via Santa Caterina, l'última ascensió. I ha guanyat la suïssa Elise Xavier. Hi eren dues catalanes, la Paula Blasi 19a i la Mireia Benito. M'ha semblat veure que acabava la 61. Arribava amb un virus, però puc competir al final la de Llorenç del Penedès.
Isaac, gràcies. Seguirem parlant de ciclisme al Tot Gira.
Una abraçada.
De seguida cap a Sant Mamés, de seguida comencem a parlar d'aquest Atlètic Club Barça i també repassarem l'agenda dels dos candidats a les eleccions del Barça. Avui Laporta ha seguit amb aquest to dur, contundent contra el seu rival, contra Víctor Font. De seguida el sentim, recollim el que ha explicat avui en el seu acte de campanya Joan Laporta, també Víctor Font, amb el Roger Busà. Berta Torrades, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Abans ens actualitzem, notícies a aquesta hora.
Qatar i els Emirats Àrabs Units denuncien nous atacs de l'Iran, tot i l'anunci del president iranià que aturaria els atacs contra els seus veïns del Golf.
El Consell de Lideratge Provisional va acordar ahir que no es faran més atacs contra els països veïns i que no es dispararan míssils, tret que un atac contra l'Iran s'origini des d'aquests països.
Tot això després que els atacs contra l'Iran hagin continuat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que els atacs d'avui seran més forts que mai i, segons ha dit en un missatge de la seva xarxa social, tot amb l'objectiu d'aconseguir, diu literalment, la destrucció total. I quan fa només una setmana que va començar aquest conflicte, els efectes econòmics ja s'estan notant, sobretot en el preu dels carburants. Tant la gasolina com el gasoil ha registrat pujades d'entre 12 i 20 cèntims només en una setmana. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montse Guillén, alerta que si la guerra s'allarga, l'augment dels preus de l'energia farà pujar tot el preu de la cistella de la compra. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
S'acaben traslladant els consumidors amb tots els béns, no només amb el preu de la gasolina, quan anem a posar la gasolina. És que tot allò que s'ha de transportar, els aliments, per exemple, acabaran pujant per conseqüència de que els camions que han de portar aquests aliments resulta que, clar, paguen el gasoil més car, no? I aleshores això se m'acosta a revertir-ho, eh? És molt fàcil pujar i molt difícil baixar el preu.
I continua la recerca del conductor d'una furgoneta que ahir va ser arrossegada pel riu Mugent, a Llinars del Vallès, quan intentava travessar-lo. Les feines que s'han fet durant tot el dia han inclòs també un vol amb helicòpter des del punt on va desaparèixer fins la desembocadura del riu. Hi han treballat 11 parelles de bombers, drons, lleons i també unitats canines, però ara per ara no han trobat cap indici. Héctor Serrat, cap d'intervenció dels bombers.
Tindrem la recerca, tot el dispositiu, però sí que el reduirem, ens ajustarem a les possibilitats que ens dona la llum. Passarem de 45 efectius segurament a uns 15 efectius.
I acabem explicant que s'amplien les restriccions al bosc per la pesta porcina africana. Avui han arribat fins a Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat, que passen a ser, recordem, municipis considerats zona d'alt risc, perquè ahir s'hi va trobar mort un senglar que va donar positiu. Per tant, des d'avui no es pot accedir a Collserola des d'aquests dos municipis, ni tampoc a camps o conreus o altres espais naturals. Molts dels que avui volien passejar precisament per aquesta zona no en sabien res i la majoria ens expliquen que s'han saltat les restriccions. Són declaracions també a 3Cat.
I sí que no teníem ni idea de què tancaria en carretera de les Aigües.
Jo crec que posar trampes o fer batudes i cargar-se'ls perquè estan arribant a Sant Feliu, Esplugues, Sant Just... Bueno, el dia que s'ho penseu a sota de casa, que, o sigui, a Sants, es morirà un senglar i tampoc podrem sortir.
Penso que tancar-ho tot per trobar-te un porc, bueno, és la meva opinió, no? No n'hi ha per tant, no?
Recordem que ja són 18 els municipis, inclòs també l'enclavament de Barcelona, els que estan afectats per aquestes restriccions al medi natural i que, de moment, no hi ha data per tornar a la normalitat.
Doncs a fer cas a les autoritats
paciència.
I no entrar a les zones on no es pot fer.
Exacte.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Què passa?
Estàs escoltant el Tot Gira.
Ah, sí.
Amb David Clopés.
Home, és molt bo per mi, eh?
Són 7 minuts de les 7 de la tarda, a les 8 la TDT. Avui des de Sant Mamés, Atlètic Barça, partidàs marcat amb el que vindrà dimarts. Dimarts, partit de Champions, anada als vuitens de final, Newcastle-Barça. El Barça, de fet, volarà directe de Bilbao cap a Newcastle. De seguida entrem a Sant Mamés, busquem l'última hora d'aquest partit, que començarà a les 9 de la nit. Abans marcadors, i comencem amb futbol. Primera divisió, partit obert, partit amb gols, al Metropolitano.
Minut 36 de la primera meitat, Atlètic de Madrid, un gol de Sorlo, Real Societat, un gol de Carlos Soler.
Jugats avui a primera, dos empats. Osasuna 2, Mallorca 2 i Llevant 1, Girona 1. Segona divisió que tenim en joc.
Doncs en marxa el partit entre el Burgos i el Mirandés. Minut 37 de la primera, Burgos 1, Mirandés 0.
Definitiu, jugats avui, Reial Societat B 4, Castelló 2, ha perdut el segon classificat, i Osca 0, Albacete 0. A les 9, Màlaga, Valladolid. Està jugant el Nàstic a la primera ref. Les coses no van bé per l'equip de Cristóbal Parralo.
Està perdent el 37 de la primera, el Denc 2, Nàstic 0.
Recordeu que en aquesta primera federació ha guanyat el líder, ha guanyat el Sabadell. Ho ha fet aquest migdia, 3-1 davant de l'Algesires, el Sabadell 3, Algesires 1. I ha guanyat també l'Europa, Marbella 0, Europa 2 a la classificació. És líder el Sabadell amb 50 punts, segon l'Atlètic de Madrid B amb 44. I un partit pendent en aquesta jornada, Europa 3 amb 44. Ara mateix l'Aldenc, que està guanyant el Nàstic, seria quart amb 44 punts. Compte amb el Nàstic, perquè es quedaria en 33 punts a un del descens. Ves que no hi cagués també en aquesta jornada, sinó capgirar el marcador en el que queda de partit. Futbol internacional, cap on mirem?
Doncs mirem cap a la cap anglesa, i compta amb aquesta. Abans ha passat a l'Arsenal, però ara mateix el Chelsea està perdent contra el Wrexham, un equip de la segona divisió de la Championship anglesa. És un equip galès, de fet. Wrexham 1, Chelsea 0. El partit acaba de començar en minut 23, però de moment l'equip de Londres, doncs, patinant.
Jornada de seleccions. El futbol femení està jugant la selecció espanyola a domicili davant d'Ucraïna, el partit controlat. Marc Andrés.
I acaba de començar la segona meitat, minut 3 d'aquesta segona part. Guanya Espanya 0-2. Ha fet canvi Sònia Bermúdez, la seleccionadora. En destaquem un perquè ha marxat del terreny de joc la blaugrana Salma Parayuelo.
També en aquesta jornada de classificació pel Mundial s'ha acabat el Portugal 4, Eslovàquia 0, amb Quique Nazaret, la blaugrana, jugant com a titular. Ha jugat gairebé tot el partit. Ara tenim el descans a l'Itàlia 1, Dinamarca 0, amb la selecció danesa i juga Jon Pedersen, la jugadora de la Badalona Women. D'altra banda, minut 5 de la segona meitat, Noruega 0, Alemanya 3, amb Noruega i juga la blaugrana Graham Hansen, i el Malta 0, Suïssa 2, amb la selecció de Suïssa, juga com a titular Sydney, està a la banqueta Laia Ballester, la jugadora de l'Espanyol.
Lliga CB de bàsquet, el Nou Congost torna a la CB després de l'aturada per la Copa i la finestra FIBA, i Macià, el primer català en jugar és el Manresa davant d'un dels equips de la part alta, el Tenerife.
Sí, estem parlant d'un partit de 13 Manresa contra 7 Tenerife, però està guanyant l'equip del Bages. Ara mateix guanya, a més, de manera molt sòlida, 55 a 46, 9 punts de diferència que fa estona que duren. Som a l'Equador encara, però, del tercer quart.
6 nacions de rugbi a Roma jugant Itàlia-Anglaterra per tancar la quarta jornada.
Itàlia és un os molt dur d'arrossegar. De fet, Anglaterra està patint, només guanya de 2 punts. Itàlia 16, Anglaterra 18, minut 61 de partit.
Compte que avui ha guanyat Escòcia a Edimburg, ho ha fet davant de França, i això fa que ara mateix a la classificació Escòcia sigui líder. Escòcia 50, França 40, avui a Murrayfield, i es va jugar l'Irlanda 27, Gales 17. Més coses, waterpolo, Eurocup, la segona competició europea masculina. Avui entren en competició tres equips catalans jugant la tornada dels vuitens. Alguns ho tenen millor, altres han de remuntar.
El Terrassa no podrà remuntar perquè perd de 4 contra l'Oradea i queden 2 minuts per acabar el partit. Va perdre ja d'una l'anada, per tant quedarà eliminat. Terrassa 10, Oradea 14, també en joc l'Elixir 2, Sabadell 2. Aquest es troba al primer quart. El Sabadell té un avantatge de 8 gols de partit d'anada.
I tenim també marcadors d'hoquei patins.
En tenim un parell. A la Lliga masculina, Lleida ha caigut a casa contra el Ribes per 1-2. I a la Lliga femenina, ara mateix, a punt d'acabar, ja a darrers instants de partit, el Cerdanyola i el Fraga empaten a 1.
I un final, a la Lliga femenina de futbol sala.
El que ha jugat aquesta tarda... Bé, de fet, en tenim un parell, els que han jugat aquesta tarda... tant el Navalcarnero, les Corts, que s'ha acabat amb empat a 1, i també hi ha hagut empat, en aquest cas a 2, entre el Penyes Plugues i el Ceuta.
Recordeu, per cert, aquells que us agradi el bàsquet i que, a més, sigueu aficionats de la penya, o no. Si us agrada el bàsquet, tenim una entrada doble per anar a veure demà el debut de Jabari Parker amb la samarreta de la penya, Penya Granada, demà a 1:45 del migdia.
12:30 a Badalona. Què heu de fer per aspirar aquesta entrada doble? Doncs entrar al perfil de X del Tot Gira, @totgira, i veureu una piulada amb el sorteig. L'heu de retuitar i també heu de seguir-nos al nostre compte. Alerta, perquè tanquem el sorteig a les 8, per tant, d'aquí a 49 minuts.
Cap a Sant Mamés. Passen 12 minuts de les 7 de la tarda. D'aquí a poc menys de 2 hores començarà aquest Atlètic Club Barça. Partit marcat pel desgast. Dimarts passarà la Copa, el partit on gairebé el Barça aconsegueix la remuntada, amb 2 lesionats, els laterals, tant Koundé com Balde, amb el partit del Newcastle a tocar. Això serà dimarts, i per tant avui molt pendents del que faci aquest Barça, que sap que el Madrid ahir va guanyar i que per tant torna a estar a un punt. Bernat Soler, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda. Avui saludant-te des d'una posició poc habitual, que és una porta d'accés a l'estadi, perquè estàvem esperant per recollir les acreditacions i de sobte ha aparegut un contingent important de l'Ertzaina, de la policia basca, i ens han obligat a marxar d'allà. Ens han dit que havíem de ser mitja hora fora d'aquella zona i, per tant, hem hagut de marxar de la zona on es repartien les acreditacions. I ara ens hem situat en una porta alternativa on, en el que podríem qualificar d'autèntic mercat de Calaf, doncs s'estan repartint les acreditacions una mica de forma més rupestre.
Naturalitat, per tant, que si has de tallar en algun moment, en tallem, que el més important és que arribis a la posició.
No, està bé, m'agrada que sentiu aquest so de fons.
Sento el mercat de Calaf de fons. El sento.
Sí.
Aquí,
perquè a més no estava previst entrar per aquí, aleshores, clar, el personal de l'Atlètic Club també s'ha vist una mica sorprès, perquè no era per aquí per on havia
de repartir
les acreditacions.
El motiu, no?
Ha estat una mica... Ha estat expeditiva, l'acció de l'Ertzaina. És a dir, no ens han donat explicacions i ens han dit que immediatament ens movéssim. Ens ha dit gent, altres periodistes habituals d'aquí, que és una cosa que de tant en tant passa, com si fessin algun tipus de batudes, de revisions de la zona. I bé, i aquí estem per això, podent entrar gràcies a la bona feina dels nostres tècnics, del Dani Batxiller, del Ricard Luque i d'aquests aparells màgics que fan que ara puguem connectar des de qualsevol punt.
Des del mercat de Calaf.
És bonic el so, de fons.
Sí, home, no, a mi això és ràdio al final, això és ràdio. Hi ha una mica de... allò de nervi, al teu voltant.
Hi ha nervi, perquè la gent acaba de connectar amb els programes, de sobte s'ha vist que no donaria temps. Tothom accedeix a la graderia de premsa per un sol ascensor, que tampoc és que sigui gaire gran. En fi, coses del futbol actual.
Escolta, per cert, temps a Bilbao?
Temps a Bilbao tapat, però sense pluja i diria fins i tot que sense fred.
Sense fred. Molt bé, escolta...
Sí, uns 11-12 graus a l'hora del partit.
Tu, ja sé que d'aquí una estoneta el sabrem, potser d'aquí mitja hora aproximadament, però tu t'atreviries a pensar quin 11 farà avui Flick? Perquè, clar, si vas mirant les baixes, tampoc té moltes opcions, per exemple, al darrere, no? Eric jugarà segur i jugarà de lateral, no? Sembla el més lògic.
Bé, la posició no la sé, però que Eric, Cubarsí, Cancelo i Gerard Martín, que són, diríem, els quatre més enllà d'Araujo, que jo de moment el descarto com a titular, però que són els quatre jugadors del primer equip, perquè després podríem, per exemple, també comptar amb la presència de Xavi Espart, que és un jugador que és lateral dret i que ahir Flick el va elogiar força a la roda de premsa, fins i tot el va arribar a comparar amb el futbolista alemany Philipp Lahm, el mític futbolista del Bayern de Munic, que va jugar de lateral dret molt temps, però que després es va reconvertir a mig centre. Doncs, bé, seria una opció, la de Xavi Espart. També hi ha una altra central del filial, Álvaro Cortés, però en qualsevol cas, bé, veurem si és Eric lateral, si Cancelo és dret, si Gerard Martín esquerra, si Gerard Martín central. És a dir, hi ha diverses opcions.
Perquè recordem que el Barça té partit dimarts amb el Newcastle. De fet, volarà directe de Bilbao cap a Newcastle, que és una decisió que ha pres el cos tècnic del Barça, buscant precisament el descans i no les anades i vingudes en viatges amunt i avall.
Sí, perquè el partit d'avui acabarà tard, el partit és a les 9, per tant, això implicaria que, si el Barça fes l'operativa habitual, que seria la de tornar aquesta nit, els jugadors arribarien de matinada a casa seva. Demà tocaria entrenar i dilluns en tornem i agafant un avió a primera hora del matí. Per tant, el que ha decidit Flick és avui fer nit a Bilbao, descansar, dormir, demà llevar-se una hora prudencial, agafar un vol, que crec que és cap a 11-12 del matí, i ja traslladar-se fins a Newcastle, on demà no entrenarà, però s'hi podrà despertar dilluns tranquil·lament i aleshores s'hi poder fer la sessió d'entrenament típica prèvia dels dies de Champions. Crec que és una decisió que, a més, també respon al cansament acumulat després de l'intensíssim partit i de desgast de l'Atlètic de Madrid, del partit de Copa.
Avui segurament també és possible que veiem a Lewandowski, que recordem-ho, torna, no va ser el partit de Copa per aquella fractura, i el veurem amb aquella màscara, que ja li hem vist en els entrenaments.
Sí, té una petita lesió, un cop a sota l'ull esquerra, i això fa doncs que hagi de jugar amb aquesta protecció. Va ser baixa contra l'Atlètic de Madrid, però avui ja estarà disponible, veurem si és dels titulars, donat que Ferran Torres últimament potser ha tingut un rendiment una miqueta més baix, no? També cal veure què passa en zona d'atac, per exemple, amb Rafinha, un jugador que també aquesta temporada està entre cotons. No seria d'estranyar que avui, per tant, Rashford comencés el partit, mentre que Lamine Yamal crec que ja és un jugador de més difícil gestió pel que fa a les suplències, i per tant no em sorprendria que avui sí que fos titular. Ens queda pendent al mig del camp, on jo crec que tothom apostem que avui Casado juga. És a dir, avui gairebé diríem que l'eliminació del Barça seria Casado i 10 més. I al costat de Casado, jo crec que a Marc Bernal li tocarà descansar després de l'esforç de dimarts passat. I, per tant, aquí tenim les possibilitats de tornar a veure a Fermín Olmo i l'asterisc sobre Pedri, que no està per jugar segurament els 90 minuts, però veurem si no jugarà d'entrada o de refresc. Seria l'opció, posar-lo de titular i retirar-lo doncs a la mitja part o avançar a la segona meitat.
Molt bé, escolta, com que veig que hi sento que el nervi del mercat de Calaf va creixent, no vull que facis tard, entra tranquil·lament a Sant Mamés, situa't, i quan tinguem 11, doncs ens demanes pas. D'acord, Bernat?
Molt bé, doncs d'aquí una estoneta segur que ja els tenim.
Molt bé. Ara de seguida anirem amb la campanya electoral. I el que han dit tant Laporta com també Víctor Font. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. És un bon mercat de Calaf, també.
És un bon mercat de Calaf. Ja tens raó. Però abans, primera divisió, veig que aviat arribarem al descans.
Sí, Atlètic de Madrid 1, Reial Societat 1, el temps afegit, a punt d'arribar a la mitja part.
I mentre està la selecció espanyola jugant el seu partit davant d'Ucraïna, i 0-3, guanya.
N'ha fet un mes, i de fet tenim el primer gol blaugrana de la tarda en aquesta jornada de seleccions, perquè ha marcat Vicky López de penal, un penal de la selecció ucraïnesa. Ha endevinat la portera les intencions de Vicky López, però el xut ras a l'esquerra de la portera ucraïnesa no l'ha pogut aturar, i Vicky López ha fet el 0-3 per la selecció espanyola. Ucraïna 0, Espanya 3, minut 58.
Dius que un dels gols l'ha fet Edna.
Edna Imade, sí.
Aquesta jugadora estava a la Reial, però està al Bayern, no?
Sí, era propietat del Bayern de Múnich. Bé, és propietat del Bayern de Múnich, per tant, atenció, podria ser rival del Barça a la Champions si es trobessin els dos equips a les semifinals, però el Bayern la va cedir a la Reial Societat aquesta temporada, va ser una de les millors jugadores, de fet, bona raó per la qual la Reial Societat es va col·locar tercera, i el seu gran rendiment va fer que al mercat d'hivern les alemanyes diguessin, doncs aquesta jugadora cap a nosaltres, perquè la necessitarem tant per la Lliga com per Europa.
D'on és aquesta jugadora?
Doncs mira, els seus orígens són nigerians, però ella va néixer al Marroc, i va néixer al Marroc perquè, doncs, la seva mare va fugir de la zona nigeriana, una zona en guerra, El seu pare va ser deportat del Marroc a Nigèria i ella, la dona, des del Sàhara, des del Marroc, va parir i va creuar en pastera el més aviat que va poder i va arribar a terres espanyoles, on allà doncs, Edna Imade doncs, va créixer. I, de fet, també té la història que en aquest viatge cap a terres espanyoles va haver de ser rescatat el seu germà. En aquest viatge en pastera tan difícil que va haver de fer, doncs, va ser rescatat el seu germà. Edna Imade va créixer al final a Espanya amb la seva família i doncs, és nacionalitzable espanyola, per això està jugant aquest partit amb la selecció espanyola.
Quants anys dius que té?
Doncs ara mateix no ho sé.
Val.
És molt jove, és molt jove.
És jove, jove.
Sí, sí.
D'acord, doncs Edna, del Bayern, avui de nou protagonista, marcant aquest gol amb la selecció espanyola.
25.
25, 25. Macià, per cert, actualitzem el marcador. Aquest Manresa-Tenerife, que no està ni molt més decidit pel Manresa. Sempre per davant, però no un avantatge decisiu encara.
No, sempre al voltant dels 8-10 punts. Ara mateix guanya de nou. Per cert, els millors jugadors del Manresa són dos catalans, el Ferran Bassas amb 12 punts, el Pierre Oriol amb 11 i 7 rebots. Per tant, el bàsquet català al màxim, de moment governant el partit contra un equipàs. El Tenerife està guanyant 64-55. Som ja, David, a l'últim minut d'aquest tercer quart.
A Cobundo hi és?
Mira'l, ara mateix acaba de sortir a pista. Per què m'ho preguntes? M'ho
no,
puc imaginar?
No, perquè em sembla... he llegit avui que ha tingut un, diguem-ne, viatge complicat.
Exactament, sí, sí. Doncs mira, el que va passar és que li va agafar a Dubai la guerra Iran-Estats Units, l'esclat. I doncs a ell hi ha diversos jugadors, perquè dins el bàsquet s'ha instaurat la moda doncs d'anar a Dubai, no? Jessica Bichos també hi va anar, i altres jugadors d'Europa també. I un d'ells era Cobundo, que va anar a veure un amic seu allà a Dubai, i va esclatar la guerra, i es va estar allà dos dies. Finalment, el Dubai Basket Club va llogar, va nulejar dos avions a Turquia per treure els jugadors de bàsquet d'allà i entrenadors, i ell va ser un d'ells, va arribar ahir tot just.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do.
Estava sentint doncs, com diguem-ne es neutralitzaven, no? Els drons.
I... Sí, sí, sí.
Sí, sí, va passar molta por, però bé, ja està aquí, està jugant bastant bé.
Bé, a punt d'acabar tercer quart, eh?
Sí, queden 44 segons, el Manresa recupera la pilota, està guanyant de 8.
Les eleccions a la presidència del Barça al Tot Gira.
Li exigeixo que rectifiqui i demani disculpes a tot el barcelonisme. Celebro que ara que comença la campanya puguem escoltar propostes. De moment no n'hem escoltat cap.
Falten 8 dies.
8 minuts i dos quarts, això és cosa dos, ja ho sabeu, Joan Laporta, Víctor Font, que es van atacant en una batalla dialèctica que puja de to cada dia que passa. Avui hem sentit arbusar Joan Laporta des de l'Hospitalet de Llobregat. Ell tenia l'acte a les 11 del matí.
Sí.
I més tard a les 12 del migdia el tenia Víctor Font a Vilafranca del Penedès.
Sí. Avui, sobretot, Laporta ha estat encara més contundent que en les últimes hores en aquesta batalla. S'ha anat animant ja en el discurs previ i després, quan ha atès els mitjans, hi ha insistit, ha acusat directament Font, deixa clar que no pot governar el Barça i que no porta el club al cap ni al cor perquè el porta a un ordinador.
No podem deixar el Barça en mans del Víctor Font, que té el Barça amb un ordinador. Nosaltres el tenim al cap i al cor i ell el té amb un ordinador i és un tecnòcrata que ens tornarà a portar a la ruïna i això doncs, no ho podem permetre. Jo li demanaria que deixés de parlar dels qui porten el projecte esportiu actual. Ell no té projecte esportiu i no podem deixar el Barça en mans d'una persona que no té projecte esportiu. El que li demano és que estem en plena temporada i que deixi de desestabilitzar el projecte esportiu actual.
Bé, ha estat dur la porta avui, o més dur que de costum. Diu que Font està fent el joc al madridisme sociològic i a la caverna, lamenta que no rectifiqui quan va fer referència al Barça de Negreira, l'acusa també de fer propostes que el club ja ha proposat o que ja té en marxa, i avui ha tornat a treure el concepte Mestre Tites, aquell concepte que es va fer tant de moda, s'ha posat tant de moda a l'última assemblea de compromissaris. I, com deies, a les 12 hem sentit Víctor Font a Vilafranca del Penedès, també ha atacat Laporta, insisteix que cal posar fi a aquest model personalista de l'expresident, critica també la seva falta de transparència i diu que en aquestes eleccions el soci no ha d'escollir el més simpàtic o el més graciós.
Però heu de tenir molt clar que el dia 16 no va de triar candidat. No va de triar, no va de mirar, no va de veure quin dels dos candidats, aviam, aquest al Font, a la porta, quin fa més gràcia, quin cau més bé, va de triar quin Barça volem pels propers anys.
Per cert, això el dia que Marc Síria ja ha presentat el seu recurs a la Federació Catalana. El Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana demana que s'admetin directament gairebé 300 signatures que van ser invalidades i ara la Federació ha de demanar al Barça, al club, que enviï l'expedient del cas. No hi ha un termini concret, és veritat, per resoldre-ho, però és veritat que si es resol abans que s'acabi la campanya i la Federació donés la raó a Síria, doncs aleshores sí que s'hauria de tornar a proclamar candidat.
Bé, doncs això és el que ha donat de si aquest segon dia de campanya electoral. Demà tenen actes tots dos?
Demà la porta no i Font sí.
Va,
sí, sí. Demà Víctor Font presenta la seva proposta, el projecte Barça en femení, en què hi haurà les quatre dones que formaran part o formarien part de la seva junta directiva.
Gràcies, Arbu.
Fins ara.
I a Madrid avui esperant el que faci el Barça a Sant Mamés per saber si seran a un punt, si seguiran a quatre o a quan del líder de la primera divisió. Orfeo Suárez, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Déu-n'hi-do, al final, amb un punt de sort, amb aquell gol de rebot, amb polèmica també, es queixen a Vigo, si hi havia falta abans del gol de Valverde, però el Madrid respon i sembla que aquest Madrid d'Arbeloa tingui set vides com un gat. Quan el donen per mort, torna a aixecar el cap.
Sí, molt justet, molt justet, molt justet, però sí, sí, aixeca el cap quan semblava que estava... que estava una mica mort o més a prop de morir i de deixar anar la Lliga, no? Independentment del que faci el Barça avui a Sant Mamés. Però bé, jo crec que no va ser un partit molt diferent. No vam veure un Madrid en moltes ocasions. El Radu, el porter del Celta, tampoc va fer aturades d'aquelles impossibles. Quasi bé va fer aturades de més mèrit al Courtois, un parell almenys, i no vam veure un Madrid molt, molt millorat, però sí un Madrid que va aconseguir guanyar després de dues derrotes consecutives i que això li fa una mica, doncs, recobrar una mica la moral, sobretot quan ha de jugar amb el City a la Champions.
Avui Joan Laporta ha dit en aquesta campanya electoral que...
Sí.
Mira, ho puc recuperar, eh? Ha dit això del Madrid al partit d'ahir.
Van tenir llet, van tornar a tenir la llet històrica que tenen, però, home, aquest gol s'havia de... al meu entendre, s'havia d'haver anul·lat perquè hi ha una falta prèvia. I és la mateixa jugada, s'ho mirin com s'ho mirin. Ens van fer el mateix a Noeta. Ens van fer el mateix amb una jugada.
La Porta, que està en moda campanya, tinguem-ho clar, però...
Home, claríssim, claríssim.
Ho tenies controlat, aquest document?
Sí, 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 sí. Claríssim, claríssim. No, sí, jo crec que hi ha aquesta petita polèmica. Jo no tinc massa clar que sigui una falta molt clara. I el que sí vaig veure, més a la primera part, va ser un Madrid més dominant del que esperava, no? I també un Celta, que és un dels equips de la temporada... Però jo crec que la primera part no va estar al seu nivell, més a prop del seu nivell a la segona, però jo m'esperava un Madrid amb menys control del partit, i a la primera part jo crec que va tenir bastant control, i a la segona part podria haver guanyat qualsevol, no? Perquè vam veure el pal del Lleó Aspas i després aquest gol del Madrid amb carambola, amb bastant llet, com diu a la porta, però bé, això és el Madrid i el Madrid han estat pur.
Què s'espera el madridisme amb el partit contra el City de dimecres?
Doncs hi ha por perquè...
Sí, hi ha por?
Sí, home, clar. Primer hi ha moltíssimes baixes, no? Després ja comença a haver-hi desconfiança de la cúpula del Madrid en l'entrenador, si la decisió de posar l'Arbeloa ha estat bona o no, però ja no es pot anar enrere. I dintre del madridisme hi ha la consciència de que en aquest moment el Madrid és molt inferior al City en aquests moments, no? I amb aquestes baixes i amb la situació que hi ha, no? No s'encara el partit amb gaire optimisme, no? Encara que és la competició del Madrid i que segurament hi haurà molt ambient al Bernabéu i el Madrid lluitarà, no? Però jo crec que ara sí que està més darrere del City que altres anys, no? Perquè això ja és un clàssic de la Champions, no? Però el City de Guardiola ja ha guanyat aquesta temporada al Bernabéu en un moment en què el Madrid almenys estava més estable, no? ara jo crec que està en el seu pitjor moment de la temporada.
Madrid City, dimecres a les 9, i partit que, per cert, podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio, la Champions de Catalunya Ràdio, a l'exclusiu digital. Orfeo, et deixo tranquil·lament seguir el partit del Barça avui a Sant Mamés. Una abraçada forta, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Per cert, a primera ref tenim el descans del partit del Nàstic, que no aixeca cap, eh?
Continua perdent per 2-0, li han anul·lat un gol per un fora de joc previ a l'equip de Tarragona, per tant, perd de 2 gols al Nàstic.
Una pausa i entrem a l'Snack Barça, que m'espera el Canut, que aquesta setmana va presentar el seu llibre.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, la Federació Catalana de Futbol reafirma el seu compromís i aposta ferma amb el futbol i futbol sala femení.
El futbol català compta amb 26.662 llicències femenines, 911 entrenadores, 138 presidentes i 134 àrbitres. Orgulloses de fer créixer el futbol i el futbol sala català.
Perquè el futbol també és femení.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Giselle Pellicó, David Uclés, Mike Navarro i Joan Gràcia a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Ei, Paco, què tal, com anem?
Aquí llimpiant una mica, que això està ple de merda.
Ja ho sé.
Mira com s'enganxen els gots a la barra.
Ja ho veig, ja. Escolta'm.
Porta el sanitol aquí una mica, si no ho arreglem, això.
Neteja una mica perquè comença a fer una mica de pudor i tot aquest snack Barça, Paco.
I dius? A la merda.
Mira el Canut. Hola, Canut.
Què tal, com estem? Com va tot?
Ep, Canut! Home, que m'han dit que has tret un llibre.
Sí,
tant. La vida en directe.
No, la vida en directe des de Can Paco.
Escolta, que hi ha algun capítol dedicat a l'snack Barça? Barça!
Doncs mira, no he dedicat cap capítol, tot i que faig alguna al·lusió dintre del llibre, però tampoc és com perquè et dediqués un capítol, Paco. No.
Sí, home, ja vaig venir a la presentació. Estava allà al darrere, a la dreta. Ah? Home, hi havia gent d'autocopet aquí, eh?
Home, sí, i tant que hi havia gent d'autocopet.
Sí, em vaig quedar molt satisfet doncs, per tota la gent que em va acompanyar en aquest dia, i la veritat és que...
Home, en Koeman, hi havia en Vaquero, hi havia l'Epi, hi havia el germà Jofresa, en Villacampa... El candidat Víctor Font, en Joan Laporta, no, que tenia acte, crec que fora, no sé on el tenia.
A Igualada,
això estava mateix.
Estava el Rafael Juste, el president accidental del Barça.
En Carles Reixac, l'Asensi.
El conseller d'Esports.
El conseller d'Esports, exacte.
Que és un bàsquet maniàtic, el Berni Álvarez.
El Berni Álvarez, això mateix.
I també vaig veure en Koeman.
En Koeman.
Vaig regalar un tàper que tinc de callos. Home, aquest era l'heroi de Wembley.
Què vols dir? O sigui, m'estàs dient que li vas donar un tàper de callos a l'Snack Barça?
Sí, bé, home.
No sé si et va dir res al Koeman, però espero que no se'n queixés.
Sí, perquè... també vaig saludar en Vaquero. Que no està per hòsties. Em va fotre un cop. Me cago en dena.
Sí. Home, és que hi havia una gentada de por. T'he de felicitar per el poder de convocatòria que tens. Perquè eren els teus amics, al final, els que hi havia allà.
Sí, amics i gent que estimes, a part de la meva família, doncs... Jo sempre ho he dit, el Barça és com la meva segona família, no? I m'ha permès conèixer a moltes persones que amb els que he tingut una relació molt íntima, molt especial, i la veritat doncs, és una de les coses que més em satisfà d'aquests 50 anys de periodisme.
Et vas emocionar?
Sí, clar.
Tot i que ho portaves bé, eh?
I jo sóc de la branca Núñez, de llàgrima fàcil.
Sí, eh? Em va fer molta gràcia perquè Albert Montagut, el que va ser director de comunicació del Barça, en Monti, et va demanar, escolta'm, clar, 50 anys de professió, que has al final resumit en un llibre, que has escrit amb l'ajuda del Víctor Labanyín i companya a TV3, i et va demanar, doncs, en quin moment de la teva trajectòria quedaves. Clar, això és com un impossible, no? I em va fer molta gràcia perquè vas anar una mica als orígens, no? On tot va començar, i vas recordar la teva primera experiència amb el món de l'esport quan eres menut i amb els pares van anar a un restaurant.
A Can Costa.
A Can Costa, a la Barceloneta, que ja no existeix, i eren els jugadors del Barça i el pare et va demanar que els demanessis un autògraf.
Sí, allà, doncs,
el
hi havia...
El primer contacte amb el Barça.
Ho recordo perfectament perquè hi havia, doncs, jugadors com el Pereda, el Luis Suárez, el Luisito... Mm. El Benítez, el Tavalla i el
Quants anys tenies tu, Pere?
Jo devia tenir 7 o 8 anys.
7 o 8 anys. És a dir, que encara no tenies molta noció del Barça i del futbol. Tot no, just no, començava no. A despertar-te la consciència del que era el
sí,
Barça i el futbol.
Sí, aleshores, doncs, el meu pare em va dir, mira, Lluís, allà hi ha un grup de jugadors del Barça, em va donar una targeta de la fàbrica que tenia de camises al meu pare, i vés amb aquesta targeta i que te la firmin, no? I aleshores vaig demanar que me la firmessin, i el Pereda, que és una persona molt carinyosa, sempre ho ha estat amb les criatures i tal, doncs el Pereda em va agafar i em va dir, em va seure a la seva falda i em va dir, ¿cómo te llamas, Luis? ¿Cuántos años tienes? ¿7? No sé què, tal. I aleshores em va donar dos petons a la galta, no? I a mi, doncs, aquells dos petons em van enlluernar de tal manera que a partir d'aquell moment el Xus Pereda es va convertir en el meu gran heroi. Jo no era de llegir TVOs del Capitán Trueno o de Jabato, sinó que jo llegia la revista RB perquè arribés cada setmana a casa... per poder saber els partits del Barça, les interioritats del Barça i, doncs, assabentar-me de qualsevol cosa referent al Xus Pereda.
Per tant, aquella va ser la primera vegada que tu tens contacte amb el que és el Barça i, per tant, allà et va despertar una mica el cuquet.
Sí,
no?
Perquè és que, a més, va donar la coincidència que el meu pare va fer uns anuncis per la revista de RB de la seva fàbrica de camises amb un eslògan que deia que cada partit es triava el millor jugador del partit del Barça. Es deia, quin ha sudado la camisa? I aleshores, doncs, per confecciones Jota Canotti. Cada setmana el meu pare portava l'RB a casa. I aleshores jo el primer que feia era arrambar l'RB i empapar-me, doncs, fins a la última pàgina de l'RB, doncs, per estar al corrent de tot el que passava amb el Barça.
Aquest llibre que ja la gent el pot comprar, que el pot trobar a les llibreries, La vida en directe, suposo que per Sant Jordi et trobarem signant.
Sí, i tant.
Jo ja el tinc signat, tot i que et vindré a veure el dia de Sant Jordi, això ja hi pots comptar. I... T'he de dir que, de moment, el que m'estic trobant és una manera de fer periodisme, que és la manera de fer que cada vegada és més difícil de trobar, que és aquesta proximitat amb l'esportista. És més difícil de trobar, bàsicament, perquè això ha crescut tant que aquest contacte cara a cara amb l'esportista cada vegada és més difícil, no? I vosaltres, a la teva generació, teníeu aquesta facilitat d'accés al que era la font d'informació i la manera de viure l'esport era tan diferent a com es viu ara.
Saps què passa? Que jo una de les coses que trobo a faltar, no per fer-ho, sinó perquè ja tinc una edat que toca, però abans sortia molt de nit. I el periodisme sortia de nit. I quan sorties de nit, sempre trobaves algun esportista.
Tu feies periodisme sortint de nit.
Jo sempre he dit que sóc periodista 24 hores al dia i 7 dies de la setmana, no? I en aquestes trobades per la nit, trobades a jugadors del Barça, me'n recordo d'un cas molt concret, que era d'un jugador asturià que es deia Enrique Morán, que va venir procedent del Betis, que cada vegada que sortia me'l trobava. I sempre em deia el mateix. És el primer que estava con 3 o 4 meses.
Per on sortíeu?
Bueno, sortíem, anàvem al Pan Down, aquí darrere el Rivelinos, el Charlie Max... Bueno, les discoteques de moda... I
tu anaves allà on sabies que hi serien els jugadors del Barça.
Però no, jo no és que anava per buscar els jugadors del Barça, però anaves i te'ls trobaves. Jo me'n recordo quan l'Urruti va fitxar pel Barça, m'ho va dir aquí en el Charlie Max, m'ho va dir tot dos o tres dies abans que estava a punt de firmar pel Barça.
I tu te'n vas anar cap a casa, ja sabem, bé, aquí ja tinc notícia, per poder
I això seria, doncs, una manera, doncs, de poder acostar-se a l'esportista, perquè és veritat que avui no tens l'avantatge de viatjar amb ells com es viatjava abans en els avions, que et posaves al costat del seient del Zubizarreta, del Koeman, de qui fos, no?
Em vas explicar a la presentació que el Barça és la teva segona família.
Sí.
I, de fet, en el llibre, una de les coses que m'ha frapat és que tu acabes el llibre, entre cometes, disculpant-te amb la família pel temps que has dedicat potser de més a aquesta segona família del Barça i que no els has pogut potser dedicar tant a la teva primera família.
I doncs el resultat doncs, que aleshores els meus fills i les meves filles doncs, no els hi ha interessat per res ni el Barça.
No els hi agrada el Barça? A
bueno,
cap?
Els agrada perquè no seran d'un altre equip, no?
Però no són seguidors com tu.
Però no són seguidors ni seguidors de l'esport com...
Cap d'ells?
Cap d'ells. Especialment el meu fill, el Max, li interessa absolutament un bledo al món de l'esport i jo tampoc faig res per induir-lo a que s'aficioni, no?
I no han anat amb tu al Camp Nou, sí?
Sí que han anat, sí.
I tot i així, doncs, segurament per potser ser massa pesat el pare, no?
Va haver una època que quan el Ronald va ser entrenador del Barça, com que el Max el coneixia i anàvem de tant en tant doncs, a sopar a casa seva, doncs aleshores li va agafar una certa afició, no? Però quan va plegar el Ronald de ser entrenador ja el Max es va desconnectar totalment del futbol i del Barça.
Com tu has fet per poder condensar 50 anys de professió en un llibre? Això no és gens fàcil.
Bueno, perquè tampoc... Aviam, d'entrada el llibre té un leitmotiv, que és el tema de la malaltia del Parkinson, que ho pateixo des de fa 10 anys, i jo tenia diverses propostes per escriure un llibre, especialment a través de l'Emili Rosales, que és el director editorial del grup 62 de Planeta, però jo no tenia ganes, no em venia allò amb molta motivació de posar-me a escriure un llibre i tal, perquè no tampoc tenia ganes de començar a explicar històries de l'abuelo Cebolleta, no?
Ja.
Però quan vaig fer pública la meva malaltia del Parkinson i vaig assistir a un acte que em van demanar que hi participés de malalts de Parkinson, vaig veure que aquelles persones, quan em veien a mi, em demanaven que, sobretot, els ajudés a fer més visible i publicitar la malaltia del Parkinson, perquè respecte a altres malalties, com pugui ser l'Alzheimer o pugui ser l'ELA, que malauradament són bastant més greus, doncs no teníem tanta visibilitat, no?
Tu, de fet, comences el llibre parlant del Parkinson, de la teva malaltia.
Sí, exacte, començo parlant. Per què? Perquè aleshores va ser quan vaig decidir ara que he trobat un motiu per escriure el llibre. Ajudar a fer més visible la malaltia del Parkinson, com mica en mica es va aconseguint, i prova això és que serà una de les malalties a les quals es dedicarà la pròxima marató de TV3. No?
Tu, de fet, ja fa temps que tens aquesta malaltia, que hi convius dia a dia. Com ho portes? Com estàs? I com és el teu dia a dia?
No, el meu dia a dia és normal. Passa que amb les dificultats físiques que et comporta el tenir la manca d'elasticitat, aquesta malaltia em costa molt vestir-me, fer unes feines mecàniques i tal, però diguem-ne no m'afecta poder seguir el que és el meu dia a dia habitual, no? I, per tant, doncs, jo continuo doncs, escrivint articles, continuo fent les meves...
Tu t'has jubilat, recordem-ho, però no t'has jubilat.
No.
Jo perquè
no,
segueixes fent de tot.
Jo sempre he dit, em jubilo però no em retiro.
Correcte. No. És que segueixes a l'Snack Barça, segueixes a Mil i una Tertúlia, segueixes amb la columna del Mundo Deportivo...
Bueno, perquè és el que em dóna vida. Perquè el periodisme ha estat la meva vida durant 50 anys i a mi em dóna vida i em distreu i m'entreté. No?
Hi ha altres que prefereixen, em jubilo i no vull saber res absolutament del món dels mitjans de comunicació i fins i tot alguns que diuen ni de l'esport, que ni veuen els partits del Barça. No és el teu cas.
No, jo m'ho passo, jo segueixo fil per randa del que és la informació i m'ho passo... Jo és que m'he divertit moltíssim amb aquesta professió, no? Ho he dit moltíssim, no?
I ho trobes a faltar algun dia?
No, perquè com que continuo en el contacte...
Amb això vas fent i sí. Per tant no trobes a faltar, per exemple, la vida del dia a dia a la redacció de TV3.
No.
De fet...
Això, sí, jo mantinc una relació amb els companys i tal, però jo no els estic trucant contínuament per saber com van les coses a TV3.
De fet, vas muntar aquest sarau, aquesta presentació, gairebé van venir tots, eh?
Sí.
Bé, companys de TV3 i també antics companys de Catalunya Ràdio, a qui em va fer molta il·lusió també poder saludar, en Josep Maria Batllori, el Jaume Boix, el Santi Carreras... Vaja, hi havia moltíssims. En Ramon Besa, que havia estat també en aquesta casa, va ser un dels fundadors.
Va venir fins i tot en Puyal.
En Puyal, també, sí, de veritat.
Jo li vaig agrair molt especialment i va tenir unes paraules molt emotives per mi i saps que el Quim preserva molt la seva intimitat i deixar-se veure en públic i va tenir aquest detall de venir a fer-me una abraçada i estar al costat meu doncs, en un dia com aquest. No?
Fins i tot els candidats, un dels candidats, en Víctor Font, va venir ara president en funcions, en Rafa Juste, però en Joan Laporta tenia acte a Igualada i no hi va poder ser. Però vaja, és a dir que, malgrat...
Em va saber greu que no pogués venir en Serrat.
En Serrat estava convocat, també, que és un dels teus ídols, sempre ho has dit.
Sí, és una persona que per mi forma part de la meva banda sonora d'aquesta vida, no? I no hi ha un dia que jo no m'aixequi no em desperti sense escoltar una cançó d'en Serrat, no? I va obrir l'acte, doncs, precisament, aquelles pequeñes coses del Joan Serrat, que formen part del que és la vida en directe, no?
Això mateix. Vaig veure un Koeman molt, molt en forma, eh?
Sí. Jo és que me l'estimo molt. El Ronald va venir expressament des d'Holanda i, bueno, és una amistat doncs, pràcticament fraternal la que tenim ell i jo des de fa gairebé 40 anys, no?
La vida en directe, el llibre d'en Lluís Canut, més enllà d'unes memòries, com ell mateix ha explicat, un llibre per dedicar-ho a tota la gent que com ell pateix la malaltia del Parkinson, i amb aquesta bona notícia que explicaves, que la pròxima marató de 3CAT estarà dedicada a aquesta malaltia del Parkinson que pateix tanta i tanta gent. Molt bé, Lluís, escolta'm, setmana que ve tenim eleccions, eh?
S'està endurint el tema, eh?
S'està endurint bastant, s'està endurint bastant. Jo, mira, la porta ha tornat a descarregar.
Jo era dels que pensava...
Recordo que dijous vas demanar... L'única cosa que demano, amb el Víctor Font allà al davant, és que sigui una campanya neta.
Neta, i que guanyi qui guanyi no signifiqui una nova fractura dintre de la massa social del Barça, no? Que cada vegada que hem tingut unes eleccions amb un vis-a-vis o un cara a cara entre dos candidats, s'ha fragmentat el que ha estat la massa social del Barça, i crec que un cop que surti i tinguem un president electe guanyador de les eleccions, crec que se li ha de fer costat i deixar-se a banda doncs, de rumors, de demandes judicials, de que si aquest cobra per aquí, que si l'altre...
Saps que això és molt difícil, eh?
Bueno, però s'hauria d'intentar aconseguir, no? No podem estar contínuament dividint el Barça entre uns i uns altres, fer un Barça de trinxeres, això ho hem d'evitar com sigui, per tant, doncs, jo crec que és important doncs, fer aquesta crida a la unitat del barcelonisme el dia després de les eleccions.
Diumenge que ve tindrem el desenllaç i en farem programa aquí especial al Tot Gira a partir de 7:45 quan acabi la TDT del partit del Barça contra el Sevilla també al Camp Nou. Canut, que vagi molt bé i que la gent disfruti
molt. T'agraeixo molt el costat que em fas sempre aquí des de l'Snac Barça i ja saps on em tens.
Escolta, gràcies, Canut. Què dius, Paco?
Que em firmaràs el llibre?
Home, i tant. No.
Mira, Paco. Un per mi i l'altre per Miquel. Però escolta, Miquel, neteja aquesta taula, home, que està plena de ronya.
Molt bé. Li signes, no?
Jo, home, i tant, que li signo.
Adéu.
Vinga, va.
Adéu, Paco, adéu. Cuida't.
Ja podeu tornar quan vulgueu, eh? Però aquí sempre es paga, tu, que no estem per hòsties. Vinga, a pagar tothom aquí, hòstia. Canut!
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Atlètic Club Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Arriba al Teatre Condal
una idea genial.
La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple?
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de dos premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Especial 8M a TV3.
Go out of my house!
La Manal planta cara a l'ocupació israeliana a dones en lluita.
Tota la vida he vist que la meva família ha anat perdent gent.
I després, els reptes de posposar la maternitat.
Jo no tinc 22 anys.
Jo tampoc.
Especial 8M. Cisjordània. Dones en lluita. I Mares. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
I a Sant Mamés, Bernat Soler, tenim 11 titular del Barça.
Doncs sí, un 11 on descansa Pedri i amb una defensa que te la llegiré com seria de forma més o menys lògica, però que veurem si és aquesta la disposició. Joan García no varia, evidentment, a la porteria. En defensa, Cancelo, Cubarsí, Eric García i Gerard Martín. Ho dic perquè aquí, de lateral dret podria jugar Eric, de central esquerra hi podria jugar Gerard Martín, de lateral esquerra hi podria jugar Cancelo. És a dir, que hi ha unes quantes opcions per remenar, per triar i remenar. Per tant, Joan García, Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín, mig al camp amb Bernal, Casador i Dani Olmo, i al davant, Lamine Yamal, Ferran Torres i Rashford. No torna encara Lewandowski, descansa Pedri, Bernal repeteix, Casador, com dèiem, avui titular, i en defensa, diríem, els quatre disponibles, més enllà d'ara Araujo del primer equip, que es repartiran les quatre places.
Gràcies, Bernat.
De res.
Abans de marxar cap a Bilbao, ja Mons ha confirmat, per fer aquesta TDT de l'Atlètic Barça, felicitarem un campió. Ahir a Chalon-sur-Saône, al nord de Lió, un català de Piera, va guanyar, atenció, el seu 39è Mundial de Trial. No calen presentacions. Toni Bou, el millor pilot de trial de tots els temps, llegenda del motor. Hola, Toni, campió. Moltes felicitats.
Oh, molt bones.
Un altre, 39, 39. Si tu, quan vas començar amb això del trial, t'haguessin dit que en faries 39 de títols, no t'hauries cregut, vaja, de cap de les maneres.
Mai a la vida m'hauria imaginat, doncs, guanyar 20 anys consecutius a l'Indoor, a tenir 39 anys i 39 títols. Són coses que no, com a esportista, no et passen pel cap. L'únic que m'estàs dintre, tot va aconseguir el màxim, que és del que es tracta, i la veritat que les coses estan anant de somni.
20è títol indoor. El vas ja guanyar ahir matemàticament a França. De fet, em sembla que t'enganxem tornant, eh? Ets a mig camí tornant cap a casa.
Sí, Josep. I res, falten 3 horetes per arribar a casa.
Cada mundial té la seva història, eh? Sempre quan t'entrevistem pensem, aquest és el mundial de... Jo diria, a veure si estàs d'acord amb mi, aquest és el mundial dels tendons. Perquè, diguem-ho tot, has guanyat competint amb 2 tendons trencats.
Doncs sí, sí, sincerament, ahir ho deia, no? És un del que estic més orgullós, poder, perquè em sentia que no era competitiu, tot i començar a poder les 3 primeres carreres amb 2 victòries, un segon lloc i amb bons resultats. Sincerament, sobre la moto, cada dia entrenant mal, no podia entrenar a un bon nivell, a la carrera sí que ho dones tot, i a l'índole això sí que ho té, però són 5 minuts cada volta i pots, doncs, lluitar-ho, però no em veia que anava gaire endavant, i a partir de mitja temporada, doncs, fent molt bona feina física, amb tothom que m'ha ajudat, hem pogut agafar, doncs, una mica més de massa muscular, una mica més de bones sensacions, i acabar sent competitiu com he sigut i amb més bones sensacions, encara que no estigui al 100%, doncs és algo que em fa sentir molt orgullós, i sí, sí, és un mundial marcat per aquesta lesió, que són 2 tendons, un fa 10 anys que el tinc trencat, però aquest és el supraespinós, que ha sigut l'últim, és d'aquest agost, i la veritat que s'ha travessat bastant.
És la zona de l'espatlla, oi? Clar, vosaltres feu la força amb els braços, bàsicament, per tant, és una zona que tu utilitzes molt.
Sí, la veritat que per sort, ja, doncs, tinc molt bona musculació i això ha fet que tot sigui més fàcil, però bueno, falta 2 tendons, sobretot ara que és l'estabilitzador, el supraespinós, és algo que em falta, aquesta estabilitat, em marxava molt el braç, semblava que agafava bon ritme i llavors em tornava a marxar el braç, perquè al final al trial hi ha moltes caigudes, hi ha molts moviments que no esperes, i això feia que em fes tirar enrere cada vegada, doncs, aquesta millorada que feia.
Aquesta del supraespinós, oi que és la mateixa que va patir el Marc Márquez no fa pas gaire?
Sí, és molt similar, és molt similar. Jo diria que per això també li està costant aquesta recuperació i vol temps, no? Jo, la veritat, que farà vora ara 5 mesos i estic convençut que això anirà cada vegada una mica millor per les sensacions de l'última vegada, no? Quan em vaig trencar el subescapular. I vol temps, aquestes lesions volen molt temps, per això bueno, el Marc explica, no?, que ha d'arribar al seu 100%, que no sap quin serà, però encara ja té marge de millora.
Per tant, tu podríem dir que aquest Mundial, el número 39, el 20è indoor, l'has guanyat patint dolor.
Sí, sí, 100%, no? I no estic del tot bé.
Ara mateix et fa mal l'espatlla, si fas algun tipus de moviment?
Mira, per sort, estic molt content de que la vida normal he millorat moltíssim, però evidentment he de vigilar dormint, a vegades dormint et fa mal i no saps per què, no? L'espatlla és una part molt complicada del cos i tant les bones sensacions com les dolentes a vegades arriben més per sorpresa, i la vida normal és, estic molt bé, vist sense dolor, però sí que haig de vigilar amb quins moviments faig.
Tu ets conscient que molta gent que t'estigui ara escoltant pot pensar, però escolta'm una cosa, si ja en té 39 de mundials, amb aquest dolor, per què no es retira?
Bueno, és que és el meu caràcter, no ho sé, o sigui, per dir-te que estic aprenent a jugar a pàdel amb la mà esquerra, vull dir, no puc estar quiet. Al final és part del caràcter, és el que m'ha portat fins aquí, i sempre dic, no, que no, si fos per número de mundials, jo ja m'hauria retirat fa dies, perquè els meus objectius esportius estan més que superats. Evidentment que sempre en pots tenir més, no? Però estan més que superats, i faig el que més m'agrada i ho disfruto, i això és el que m'ha fet també, doncs, lluitar una mica amb dolor. M'hauria pogut operar el mes d'agost i deixar-ho on estava, però no, m'agrada molt el meu dia a dia i disfruto, i és el que em fa seguir.
Jo crec que d'aquests 39 mundials, no ho sé, t'haurem fet aquí el Tot Gira 30, 35 o potser les 39 entrevistes, si ha caigut en cap de setmana, que és l'habitual. I gairebé sempre t'he fet la mateixa pregunta, què? Sobretot ara a la recta final. Ja penses en la retirada? Sempre tu t'has escapat i no m'has donat la resposta, perquè has anat sempre dient allò de no, vaig al dia a dia, jo encara tinc ganes de guanyar. Però clar, l'altre dia pensava, dic, espera't, que ara tindrem la temporada a l'aire lliure, i si guanya, que és el que he estat fent sempre, seran 40 amb 40 anys, perquè els 40 anys els fas a l'octubre, i has pensat, home, això és rodó, potser és ara. 40 amb 40 és el moment de la retirada o no?
A veure, si fos per números, segur, perquè al final, doncs, quina carrera, no? Més maca de 20 anys guanyant-ho tot i 40 títols. Però, bueno, com t'he dit abans, el meu caràcter no és deixar les coses perquè el número sigui maco. Jo crec que mentre m'ho passi bé i sobretot posa aquesta espatlla aguanti, aniré seguint, no sé fins quan, evidentment que m'ho preguntes i cada vegada pues, això està més a prop, però és llei de vida i bueno, jo crec que els dolors, les lesions, marcaran més que els resultats.
Ja t'has tornat a escapar, eh?
Sempre, sempre.
No, és que no tens resposta. No tens resposta, és així.
Al final, un esportista es retirava abans als 30 anys i jo estic a punt de fer 40 i acabo de guanyar un Mundial. Doncs al final tot evoluciona, tot va endavant i bueno, pues a veure on podem arribar.
Si és que els teus rivals deuen estar farts de tu. De fet, n'hi ha hagut alguns que s'han retirat i han dit, va, deixem-ho estar perquè no hi ha res a fer.
Sí, l'esport amb això és molt dur i al final a la vida sóc zero egoista, però amb això, evidentment, que s'ha de ser egoista i més en un esport individual.
Bé. Escolta, Antoni, a disfrutar-ho, que vagi bé el que queda de camí de tornada fins a casa, i res, encara et queden, recordem-ho, dues proves, Lisboa el 12 d'abril, a Tarragona el 18 d'abril hi seràs o no?
Sí, sí.
També,
sí,
eh?
No es pot faltar.
No hi pots faltar, molt bé. I ja a partir del maig, doncs, la temporada a l'aire lliure, on veurem si aquest any és l'any del títol 40, amb els 40 anys que faràs a l'octubre. Moltes, moltes felicitats, Toni Bou. Seguirem intentant ser originals i cada entrevista mirant de sorprendre, tot i que cada vegada em poses més difícil.
Ha estat molt bé, està molt bé l'entrevista. Moltes gràcies.
Gràcies, Toni.
Merci. Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest dissabte a les 11 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Cuando yo estudiaba, vino a dar una conferencia el doctor Severo Ochoa y le pregunté si las emociones tenían algún impacto en el desarrollo del cáncer. Y él dijo no, así muy rotundamente. Y yo le dije, no estoy de acuerdo.
Aquest diumenge la doctora María Pérez, metge integrativa especialista en bioresonància.
¿Usted va anar a votar, doctor?
Sí, sí, yo fui a votar.
En... ¿Usted que es de Extremadura, que ha crescut a Miraflores de la Sierra y ha estudiat medicina a Navarra?
Navarra, sí. Un poco en contra de mi familia de allá, yo fui a votar para ejercer mi derecho.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Un orgasme d'una soprano com és?
Depèn de la soprano. Si la soprano és lleugera, segurament seria... Si la soprano es lírica, sería... ¡Niu! i si la soprano ha tingut un mal dia, no se la oye.
Jo dimiteixo, ja, si em trobo, no m'hi he trobat mai. No m'hi he trobat amb una soprano en aquest escenari, no m'hi he trobat mai.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Els orgasmes són de cap o són... Espera, són veu de cap o veu de pit?
Són d'una mica més avall.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
A la primera divisió, minut 18 de la segona, Atlètic de Madrid 1, Real Societat 1.
Classificació pel Mundial Femení de Futbol del 2027, Ucraïna 1, Espanya 3.
A la Lliga CB de bàsquet, el Manresa guanya i guanyarà. Guanya de 6, 86 a 80, 3 segons pel final.
A primera federació, 20 pel final, el Denc 4, Nàstic 0.
I a 6 nacions de rugbi, Itàlia 23, Anglaterra 18, primer cop que Itàlia guanya en partit oficial a Anglaterra.
Això està passant avui, el dia que el Barça juga a Sant Mamés. Amb canvis a l'11, dimarts Champions, comença la TDT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.